Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Què tal, com estan? La selectivitat amb la seva segona jornada. Avui torna a ser notícia. Els estudiants, prop de 300 a la comarca de la Garrotxa, entre la Garrotxa i el Ripollès, estan a l'equador d'una selectivitat que la veritat és que la gran majoria han definit com a bastant fàcil, bastant assequible, o com veiem en alguns titulars, que diuen que me l'esperava pitjor. Bé, avui aquest serà un dels temes de parlar, però també n'hi ha un altre, que és el debat sobre les pantalles en els menors d'edat i en els adolescents. Aquest és un debat de fons que fa molt temps que s'allarga i la proposició no de llei comença a posar sobre la taula algunes eines interessants, com per exemple que els joves no podran accedir a les xarxes socials fins als 16 anys o que els nens i nenes no podran tenir telèfon mòbil fins als 11 i que a més hi haurà un control pediàtric perquè puguin detectar algunes addiccions. Bé, són dos temes que avui tenim sobre la taula, que parlem amb la Marta Muntada. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Amb en Pep Companys.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Carla Santaolària, què tal? Hola. No sé si recordeu vosaltres això de la selectivitat. Ara parlàvem, no? I, hosti, quan es va fer era una altra època i era un altre estil, també, no?
Jo ho recordo, però esclar, és que fa molts anys, deu fer més de 30 anys, eh? Però ho recordo i ho recordo molt bé, eh? O sigui, recordo inclús on vam anar a esmorzar amb els companys que vam baixar junts a Girona, vull dir, són d'aquelles dates que marquen, no?
Passaven nervis? Us recordeu els nervis?
Jo no la vaig fer.
Tu no la vas fer?
Jo venia de l'FP.
Vale.
Jo vaig anar a l'FP i llavors vaig derivar-me cap a un altre sentit. Jo tenia clar que volia anar per aquesta branca.
Jo no la recordo. Jo estic veient ara la meva neta, la gran, que
I
està a punt de fer-la l'any que ve. No, no, l'any que ve.
Ah, l'any que ve.
Però,
o sigui, ja entrarà en aquesta nova fornada,
sí,
no?
Sí,
de...
sí. I em sorprèn que sempre els anuncien tants canvis que sempre penso... què volen que s'entrin? Perquè, clar, si ara tenen una cosa que, en certa manera, ja ho han vist com funciona, però diuen que l'any que ve canvia i l'altre any és a saber. Sempre hi ha aquesta provisionalitat que em sembla que...
Bueno, el sistema educatiu té per defecte aquests canvis constants. No? Si us sembla, abans de seguir-ne parlant, veiem aquest titular, no? Me l'esperava pitjor, amb aquestes primeres sensacions dels exàmens d'aquest dimarts, de la selectivitat, que eren de castellà i anglès. I ara el que escoltarem són unes declaracions d'alumnes de casa nostra agafats a peu de micro just després de fer aquestes primeres proves.
Jo he sortit amb molt bones sensacions, hi havia una mica de nervis, però ja s'ha fet l'examen, ha estat el primer de tots i bueno, jo crec que m'ha anat força bé.
Sí, estic completament d'acord. Al principi estàvem una mica nerviosos tots, no sabíem què havíem de fer ni tot, però al final ens n'hem sortit i bueno, ja en queda un menys.
Han sigut durillos, sobretot aquests últims dies. A l'hora de dormir m'ha costat una mica, però anem a tope i amb moltes ganes.
La redacció sempre és una mica més difícil perquè costa que surtin idees, però la resta, el part mínim ha estat força bé i creiem que bé, no? No ho sé.
Sí, opino el mateix. Com a molt el text sí que podria ser algun... més difícil a l'hora de fer, però en general això.
Bueno, a vegades tenim la sensació que això de la selectivitat és com molt mal fatídic, no?, d'acabar batxillerat.
Sí.
I si féssim un recorregut, no?, quan parles amb els joves sempre et diuen l'ESO és una etapa bastant assequible o bastant senzilla i en canvi el primer i el segon de batxillerat són terribles, no? I això el que provoca és una por extrema a l'hora d'arribar a la selectivitat, que els poden més els nervis que una altra cosa. No sé, és com una mena de desequilibri educatiu que tenim instal·lat i que, malgrat els canvis, això no ho acabem de resoldre mai, no?
Com que t'ho jugues molt tot en dos dies, no?
Sí.
Vull dir que si ho has anat portant bé al llarg de tota l'etapa educativa segurament no t'hauria de preocupar, però bueno, sempre tens aquell puntet que hi juga un factor de nerviosisme, de cosetes, que llavors, bueno, per això suposo et genera aquesta tensió, en dos dies em jugo el fet de poder continuar doncs, o entrar en aquella carrera a vegades per dècimes, eh? Vull dir que, bueno, jo no sé si està ben pensat o no pensat, però bueno, és el sistema que hi ha i com dèiem abans, no, varia molt. No sé, jo sentia l'altre dia, no sé si era el PP, no, que proposava fer alguns canvis a totes les comunitats on governa, de fer algun tipus de... No sé, un, bueno, que tothom hi grapeja, no? Tothom que hauríem d'aconseguir, doncs, amb el tema educatiu, que hi ha molts canvis en funció dels governs, doncs, estabilitzar una miqueta més l'educació i que no depengui tant de qui governa o d'algunes prioritats o d'alguns colors polítics, o diguem-ne com vulgueu, no sé.
Sí, totalment d'acord. O sigui, el tema educatiu que hauria de buscar una estabilitat i un consens molt ampli, el que ha fet és sempre anar canviant i aquesta inestabilitat, que això no és bo ni pels alumnes ni per res. És que ahir veia que la proposta de l'any que ve dels llibres de lectura obligatori la van fer i automàticament la consellera va haver de fer un tuit modificant el que havia dit. I dius, a veure, l'educació no pot anar a base de tuits. I dir, no, bueno, el que hem dit potser sí, potser no, canviarem... s'hauria d'haver fet potser pensant abans aquests canvis de les lectures obligatòries i pensant i incloent els docents, perquè es va fer sense parlar amb els docents. Aleshores, un canvi d'aquests sense haver parlat abans amb els docents sembla començar la casa pel teulat, no?
Efectivament, jo penso que la conselleria té un problema de comunicació, però amb els mateixos docents, que sembla que no hauria de ser un problema. Perquè, esclar, són, diguéssim, la primera fila de les propostes polítiques que fa l'administració. I, en canvi, els docents sempre diuen és que no han parlat amb nosaltres. Amb això de les lectures obligatòries es veu que algú s'ho ha tret de la butxaca, però no se sap amb quina argumentació. I ara surten les queixes perquè diuen, evidentment, això podria ser una opció, sempre que es plantegi una altra fórmula perquè la gent tingui una comprensió lectora que no tenen ara. O sigui, si resulta que perquè no tenim comprensió lectora eliminem la lectura, no és una solució, sembla a mi.
Sí, bueno, eliminem la lectura obligatòria. L'informe PISA ja anava bastant per aquí, no? És a dir, precisament allà on es va pitjor és on menys cas o menys incidència es fa.
Bueno, fa temps que no s'encerta, vull dir, està clar, vull dir, i no és d'ara, vull dir, segurament ja venim d'una etapa, perquè els informes no són d'ara, sinó és igual com la llengua no es guanya ni es perd en un dia, sinó que es va perdent mica en mica, igual com aquests temes, i completament d'acord que s'hauria de buscar només una estabilitat i segurament doncs, més consensuat amb el món docent, no? Que al cap i al fi són ells que estan en primera línia, els que han d'impartir les matèries i els que han que ajudar a formar i créixer en aquests joves, no? Bueno, no s'estan fent bé les coses, està clar, vull dir, i ho veiem contínuament, no? Amb queixes, amb manifestacions, amb propostes de vaga, amb alguns sindicats molt allunyats de la direcció o de la conselleria. S'hauria de buscar doncs, aquest engranatge de nou i a veure si aconseguim d'una vegada doncs, que hi hagi una certa tranquil·litat i estabilitat i que no surti doncs, contínuament això, o tuits, o queixes, o lamentació, bueno, no sé, no es va bé en aquest sentit, ho reconec que no s'està fent.
El que fa la sensació és que el sistema educatiu va com en una deriva, no? Que és molt difícil de reconduir, perquè la crisi en tot, amb els professors, amb els alumnes, no l'estem vivint ara només d'aquesta última etapa legislativa, sinó que això ve de llarg, és a dir, ve de molt llarg, que es troba a faltar que hi hagi molta més relació entre el govern i els educadors, no? I que realment hi hagi una transferència de les preocupacions que hi ha als centres i, sobretot, una cosa que sempre han dit molts directors dels centres educatius, no? Dir, la realitat és diferent en cada centre, ja no dic en cada municipi, en cada centre, i per tant no es pot aplicar unes mesures que sigui allò un copiar enganxar per totes, no?
I la realitat del país que ha canviat. Vull dir, la meva dona és professora i ell ho viu i ho pateix, no? Vull dir, bueno, molta gent nouvinguda, de diferents llocs, que t'aterren en mig curs, que no et deixen fer una programació estable de continguts, que tu programes el curs, a l'inici del curs fas una programació i llavors, per diferents motius, allò doncs, se'n van orris al cap de 3 mesos per diferents incidències, bueno, i que són 8 milions en lloc de 6, i que, bueno, que tot ha anat evolucionant.
Sí, ja... No, res, que hi ha debats que no s'han volgut fer durant 40 anys, que, per exemple, escola pública, escola concertada, models que no sé si estan bé o malament, però que s'havien de debatre, perquè potser un dels fallos que va constatar l'informe PISA és que hi havia molta diferència entre la pública i la concertada, els nivells, per tant, obrim aquest debat, pensem a veure quin és el model, perquè 40 anys ja és temps suficient com per parlar-ne d'això, no?
Bueno, i un model que ja no només va sobre... universitat, centres educatius, sinó que un cop més, i ara que estem parlant de la selectivitat, ens hem de fixar en la formació professional. És a dir, en un moment que calen persones que facin oficis, només hem de sortir al carrer i parlar amb qualsevol persona que es dediqui a un ofici, sigui quin sigui, I tothom té el mateix problema, que és la falta de personal, ja no qualificat, la falta de personal en termes generals, no? I fa la sensació que encara seguim posant molt l'accent en accedir a la universitat, i malgrat els esforços de l'FP, encara continua sent el germà petit i pobre de l'educació, no? O sembla que encara el veiem com una cosa residual. No teniu aquesta sensació?
Jo penso que això és inevitable, perquè d'alguna manera els oficis manuals, si estem parlant de treballs manuals, no tindran fàcilment la qualificació equiparable a una activitat professional. És molt complicat.
Però els necessitem.
Evidentment.
Llavors, més que moltes altres formacions.
Però com que efectivament els necessitem i n'hi ha mancança, hauríem de buscar que hi hagués un transvasament de recursos que el mercat normalment hauria de representar, que la gent que es dedica a un ofici manual, o sigui, els instal·ladors, els fusters, que ja no n'hi ha, els llauners, tota aquesta gent, es compensi la seva activitat amb uns ingressos, que en certa manera ja passa, perquè els nanos que acaben d'estudiar i tenen una carrera i tenen una titulació, quan comencen a treballar, els seus ingressos ni comparació amb els d'un oficial de qualsevol ofici. Ni comparació, si t'hi mires una mica, si coneixes el mercat. Vol dir que hauran d'adaptar-se a treballar per una mica més el salari mínim. I els professionals, de veritat, quan porten una mica de temps exercint, guanyen bastant més que el salari mínim. Vol dir que, en certa manera, s'està corregint. Però això convé que ho diguem perquè la gent jove no ho saben. I es pensen que fer de llauner o fer de fuster és una cosa...
No, és una feina tan digna com una altra i molt temps no, encara ho serà cada vegada més, perquè trobo un bon professional, tot segurament ho hem patit aquí, per trobar un fuster llauner o... No sé...
I que et pugui venir la setmana vinent. Ja no dic demà, però la setmana vinent, perquè et diuen, tranquil, que...
És un altre tema.
Jo penso que s'han fet alguns passos amb l'FP, per sort, perquè segurament tard també, perquè es venia detectant d'aquesta manca de personal qualificat que reclama les empreses. S'ha avançat, però s'hauria d'avançar molt més. Jo seria claríssim, jo ho tinc claríssim, jo ho he viscut a casa, ho hem patit a casa amb el meu fill, ha estat una tortura l'ESO, una tortura. El quart d'ESO ha estat un drama. Ara està fent un cicle, és la persona més feliç del món. Jo els he dit que la tutora me l'heu canviat al meu fill, vull dir, perquè fa el que li agrada, i jo seria partidari de fer el que feia abans. Jo ho vaig tenir claríssim. Jo vaig acabar el 8è d'EGB i me'n vaig anar a fer una formació professional. Com meus companys anaven a fer BUP i COC, jo tenia clar. Doncs això jo penso que hauríem de fer un primer i segon d'ESO, que equivaldria el 7è, 8è d'abans, i llavors, tercer i quart d'ESO ja començar a els especialitzar una miqueta, perquè llavors, bueno, fas molt més aprofitable i molt més agradable. Jo me'n recordo anar a buscar el meu fill quan feia l'ESO, com ha anat avui? Sí, una merda, papa, ostres, cada dia, saps? Vull dir, tal qual, i ara, bueno, és que me l'han canviat, vull dir, i com tanta altra gent.
Va, us proposo que un altre tema, fem una etapa abans del que són els joves, que és l'adolescència i els menors d'edat, perquè aquesta setmana també està en debat la regulació que hi ha d'haver-hi, aquí ho veiem a la pantalla, la regulació que hi ha d'haver-hi del control de l'ús dels telèfons mòbils. De fet, l'avantprojecte de llei vol posar-ho molt fàcil als pares perquè puguin bloquejar determinades aplicacions o fins i tot limitar-ne el temps d'ús. De fet, aquest límit ja s'imposaria en els 16 anys a les xarxes socials i, segons el Ministeri de Joventut, l'edat mitjana d'accés al primer mòbil serien els 11 anys. Clar, això sempre depèn, diguem, del que passa a cada casa. Però sí que aquí hi entra un altre factor, que és que el pediatre, que recordem que avui dia el pediatre ja atén fins i tot els joves de fins a 16 anys, aproximadament, en alguns casos 17, el pediatre podrà fer aquest control exhaustiu per detectar aquesta introducció precoç en els telèfons mòbils. Així, en línies generals, creieu que això pot resoldre la situació que tenim?
Pot començar a incidir, perquè el problema és que ni els adults tenim resolt el tema de l'addicció a les pantalles. O sigui, l'ús de les xarxes, l'ús i l'abús, més ben dit, l'ús i l'abús que fan les mateixes xarxes, les corporacions, sobre els usuaris o consumidors, aquest és el tema, jo penso. O sigui, si l'administració, l'Estat, els governs, la Unió Europea, penso que hauria de ser en aquest àmbit, pogués determinar una responsabilitat civil a les grans corporacions, estic parlant de Google, estic parlant de Facebook, totes aquestes, Meta, perquè responguessin de danys que han ocasionat, ja s'espavilarien. O sigui, ells mateixos buscarien la manera d'evitar causar els mateixos danys pels que puguin ser penalitzats. Per tant, que això ho traslladin a un pediatre, em sembla bé, en certa manera, perquè si s'ha de detectar una addicció, evidentment es forma part del sistema mèdic i és el que ho ha de detectar a última hora. També ho podrien detectar les escoles, però les escoles ja tenen prou feina. Per tant, si no comencem una mica per qui realment està determinant les polítiques, o sigui, tot el tema dels algoritmes i les addiccions, tot això, només es pot intervenir des de la gestió que en fan les corporacions. Per tant, ho trobo bé, eh? És un pas.
De fet, els dispositius mòbils hauran d'incorporar aquest control parental que podrà ser activable i, per tant, això posarà fàcil que des de les famílies, com a mínim, es pugui gestionar el control a xarxes socials.
Però és que ara hi és, això, eh?
Sí, però és una qüestió opcional.
Ara és opcional.
I, en canvi, d'aquesta manera serà obligatòria per tots els dispositius. Però... Bé, sí. O Marta.
No, la llei està bé. Jo crec que inclús ja anem una mica tard. O sigui, ja feia massa temps que aquesta regulació era necessària. El que passa és que la regulació i les lleis no són suficients, i més en aquest tema, perquè per més lleis que hi hagi, si socialment no canviem, a més el tema de les xarxes socials és el que dèiem. Ens hi hem trobat nosaltres els últims anys, els adults, i ens costa a nosaltres adaptar-nos a això, doncs com per després traslladar-ho als fills, perquè és clar, és que les dades són esgarrifoses, perquè hi ha nanos que es passen el 50% del temps del cap de setmana davant d'una pantalla. Això ja no és un problema dels nanos, també és un problema de les famílies, perquè què vol dir que fan les famílies els caps de setmana si el nano pot estar el 50% del temps? Llavors, que també els adults ens hem de reeducar en aquest sentit, perquè és que si no, per més lleis que tinguem, no controlarem els nens.
Sí, sí, jo penso que bona part passa per això, com en tantes altres coses. Parlava abans de l'educació, de la lectura, de tot. Segurament una part important la tenim les famílies, perquè jo recordo quan jo tenia els meus fills, ja són grandets, lo típic quan anaves a algun lloc a dinar o així, portaves tot el material, el contes o el llibre, no sé què, ara ho tens molt fàcil, et posa la pantalleta allà i tens aquell nen distret, bueno, doncs, per comoditat, perquè la cosa t'ha portat cap aquí, volent o sense voler, jo penso que sí, que bona part passa per això. Però clar, llavors també veiem ahir Twitter que obrirà i oferirà pornografia a la xarxa X. Bueno, clar, llavors sí que està bé que intentem nosaltres anar cap a un costat, però si no anem tots en la mateixa direcció és molt difícil. I això d'imposar sancions, que moltes vegades aquestes sancions, jo crec que Facebook als Estats Units li han posat sancions astronòmiques.
I Europa també.
O que Europa també. Vull dir, llavors, bueno, sí, no sé, sancions sí, però no sé, doncs hauríem d'anar cap a un altre costat, no sé, intentar...
Jo penso que el que ens convindria, i ara tornaríem a l'ensenyament, a l'educació, que la gent jove comenci a tenir eines per poder descifrar el món audiovisual, com detectar els fakes, com detectar les addiccions, com veure... Tot això s'hauria d'ensenyar a la mainada.
Però comptant que ni els adults a vegades som capaços de detectar moltes d'aquestes coses...
Però això ens obligaria també als adults a preocupar-nos per una educació audiovisual que no hem tingut. Jo recordo haver tingut a vegades alguna classe de cinema, estem parlant de fa molts anys, i l'efecte que tenia allò sobre l'aprenentatge era brutal, perquè resulta que el cinema... té un impacte, ara ja en té menys, perquè el tenen les pantalles, però això ho hem d'enfocar com és. És una forma de comunicació que configura la manera de pensar i la manera de comportar-se i els models que tenen, no només els nanos i les nanes, sinó també els adults. I llavors això, si no ho podem reflexionar-ho com un aprenentatge que ens fa falta, anem perduts. Penso que fa falta això.
Sí, però és que a vegades els joves van per davant nostre, sí, en aquests casos. Ara, en aquesta regulació s'està parlant d'aquest delicte, el deepfake, no? Que és a través de la intel·ligència artificial, doncs, fer muntatges. Els primers casos que hi han hagut estaven construïts per menors. O sigui, les imatges aquestes de xarxes, inclús menors de 14 anys. Per tant, coses que probablement nosaltres no seríem capaços de fer, ho estan fent els menors, no? Vull dir que és un tema molt complex.
Jo, fins i tot, m'estava intentant posar a la pell d'un pediatre, perquè crec que aquest punt empàtic l'hem de tenir. És a dir, al final el pediatre, en alguns casos, haurà de donar un missatge a les famílies que serà de tot menys agraït. No? És a dir, quan es detecti que hi ha una criatura que s'està excedint en el seu ús de qualsevol pantalla, sigui quina sigui, una tauleta, un mòbil, la televisió, i li hagi de comunicar això amb el pare, tots sabem que les reaccions dels pares moltes vegades és dir, bueno, escolta'm, com vols que ho faci? No? Com vols que el tingui tranquil? Diem, anirem a xocar contra els pilars de l'educació a casa, perquè hem de reconèixer que l'ús de les pantalles és un dels principals problemes que hi ha en la gran majoria de les famílies, no? I el pediatre al final és el que li tocarà fer d'advocat del diable, de dir-li, escolti, vostè, no, resulta que li aplico, perquè això ho preveu l'avantprojecte de llei, un allunyament virtual de la pantalla del seu fill.
Què voldrà dir això? Com ho portes? Com ho fas? Què vol dir? Que no li deixes tocar la pantalla? Que no pot tenir el mòbil a casa?
Jo crec que molts, però sí, ja en som bastant conscients, de que no, que hi passem masses hores, perquè tu ho portaves abans, no solament hem de reflectir molt joves, sinó surts a casa sense el mòbil avui en dia i sembla que et falti, que t'hagi, bueno, que no pots, bueno, exacte, vull dir, passes un neguit i passes un dia que, bueno, doncs perquè tens aquesta necessitat. Però jo crec que tots som molt conscients que utilitzem massa, llavors, bueno, és poder que ens posin eines o que tots plegats siguem conscients, perquè si no sembla que vas a contracorrent, no? Vull dir, l'altre dia discutien un nen de 12 anys o de no sé quina edat, no? Una entrevista l'altre dia o un reportatge que feien, doncs que l'escola, doncs, bueno, tenia por de no tenir amics, de no pel sol fet de tots portar mòbil, i ell no, ojalà fos al revés, no? Que només en porti un i podria, l'estrany és que ara no porta mòbil, quan ojalà fos al contrari, no? Que només n'hi hagués un que ho portés i la resta no, que, bueno, doncs jo penso que tot això, a veure, som capaços de revertir-ho, que costarà molt,
Algunes escoles, instituts que hi han prescindit del mòbil a l'aula o a la classe, o ja no el porten, han guanyat en qualitat de comunicació entre
segur,
els nens.
Segur.
Estan molt millor. Sí. Això vol dir que tampoc hem de tenir por d'aplicar alguns criteris.
No, segur.
Criteris segur. Clars. Vull dir, per què han d'anar els nens amb el mòbil a l'escola? No té cap sentit. O a l'institut? No té cap sentit. Sí que té sentit, perquè ells ho reclamen, però en certa manera perquè són víctimes també d'aquesta dependència. I això que deies tu del pediatre, jo em poso en el cas d'una amiga que el seu fill és pediatre i estan saturats de feina. Només els hi falta això. O sigui, els pediatres tenen una problemàtica de pressió perquè, bueno, tot el sector assistencial pateixen aquesta pressió, no? I cada vegada més i més i més, només els hi falta això ara. Vols dir que correspon als pediatres detectar això? Vols dir que no hauria de ser una activitat que vingués més transversal, amb equips, que hi hagi les escoles, que hi hagi formació pels pares, que hi hagi una campanya, diguéssim, mediàtica d'informació, vull dir, pobres pediatres, O sigui, també em poso en el seu cas.
No, o sigui, ja hi ha altres mesures, a la llei. El problema serà com s'implementaran, perquè és el que sempre diem, és que les lleis poden estar molt bé, però després, si no hi ha recursos i no hi ha voluntat d'aplicar-la, ni hi ha desplegament d'aquesta llei, tampoc funcionarà, perquè sí que hi ha molts aspectes d'aquesta llei que diu que, bueno, que es farà una educació complementària, que es faran... Però, clar, tot això és molt complex de fer.
Clar, però és una educació complementària que xoca amb les dinàmiques del dia a dia dels joves, no? I les dinàmiques són les que són. I és que quan acaba l'horari escolar i es troben entre ells, el telèfon mòbil, diguem, treu fum. I aquesta és la realitat. I la comunicació va per WhatsApp i les xarxes socials. És a dir, sí que és veritat que es pot controlar en certs entorns, no? A l'escola, en l'àmbit familiar, però les dinàmiques dels joves són les que són.
És a contracorrent, no, el que dèiem, és intentar anar cap a un altre sentit, la vida porta cap aquí, tu intentes anar cap a l'altre costat i el que et gires, ostres, vaig com tot sol. No?
Clar, llavors aquí no sé fins a quin punt hi entra aquella meravellosa paraula que és el sentit comú, no? Que s'ha de tenir per l'educació, però que bé que a vegades el sentit comú ni es pot fer una aplicació per tothom igual, ni tothom l'aplica de la mateixa manera. I en moments molt extrems de la vida familiar, a vegades el sentit comú potser és l'última cosa que passa per sobre la taula, no?
Bueno, i quan érem joves, no? Segurament, tots de poble, la quedada era el poble, la plaça, passaves tardes, o quan sorties amb els amics, abans de sortir el cap de setmana, quedaves a un lloc, segurament, tots tenim el nostre lloc al poble, tots els companys allà, no sé què, acabaves decidint ara, un WhatsApp, on anem avui, què fem, on anem a sopar, o quedem aquí, quedem allà, i llavors tot això, bueno, s'ha perdut, no? Vull dir que bueno... No, no.
Mira, us he buscat el tema aquest del control parental dels dispositius digitals, obligarà que sigui gratuït per tots els usuaris, per tant, diguem, de facto, tots els dispositius l'hauran de portar, obligatori per tots els fabricants que l'hauran d'incorporar. L'opció haurà d'aparèixer en el moment que s'engegui el dispositiu, per tant, no l'hauràs d'anar a cercar. Ha de ser fàcil d'activar, diu que ha de ser un funcionament que haurà de ser senzill, tant per la configuració com per trobar l'opció. El podran activar pares, mares i tutors. Es podrà limitar l'accés a les aplicacions, serveis i continguts, i això s'aplicarà en mòbils, tauletes, ordinadors i Smart TV. O sigui, els pares hauran d'anar al darrere tot el dia del mòbil per activar-lo i per controlar el temps de les apps, per exemple, no? Home, Déu-n'hi-do.
Sí, però jo crec que els pares ho han de fer més, això de controlar el mòbil dels fills, perquè amb una simple lectura de veure les hores que estan connectats al dia, potser agafarien més consciència de quin és, no? Si hi ha un problema o no, no caldria potser que ho digués al pediatre, no? Perquè això és molt fàcil de veure les hores que ha estat connectat, no? I facilitar aquestes eines. I una altra mesura bona, que és que no es puguin registrar fins als 16 anys a les xarxes socials, també em sembla bé. Perquè, bueno, al final és una manera d'endarrerir, no? aquest consum excessiu, si no tens moltes...
Sí, una mica és el que deies. És el que deies, perquè els nanos aquests... De la mateixa manera que són nadius digitals, per tant, tenen una facilitat enorme. Per exemple, jo estic segur que hackejar aquest control parental, els nens ho aprendran a fer ràpidament. O sigui, en el seu mòbil ja pot haver-hi control parental.
Feta la llei, feta la trampa.
Sí, però en el cas dels nanos, a nosaltres ens serà més o menys complicat accedir i fer funcionar aquests dispositius. Però amb ells, saltar-se'ls no els costarà gaire. Per tant, hem de buscar... Sí, no, jo trobo que està bé, perquè a més entre ells també acabaran valorant que el mòbil té una vessant de comunicació entre ells i amb altres grups i una altra vessant que és addicció. Això també està bé que ho entenguin, perquè estan veient tonteries, estan veient reptes d'aquests que es fan, o estan veient... I tot això, el contingut que té real de l'aportació humana que fa és nul·la, es perd el temps. Per tant, si els nanos poden... entre ells, parlant-ho, començar a discriminar una cosa de l'altra, bueno, és un primer pas.
Sí, però ara em feu recordar, la setmana passada fèiem un programa de l'Ho diu tothom, on parlàvem d'una altra qüestió, que era sexe i drogues a l'etapa adolescent, no? I al final, el que es posava sobre la taula és que hi ha una certa dificultat per controlar els joves, perquè és una etapa d'experimentació, és a dir, sí, d'experimentació, que a més, allò de discernir entre el que està bé i el que no està bé, a vegades passa en una segona fase, no? I és més, anem-ho a provar a veure què passa. Clar, aquí se'ls està dient que no facin ús del telèfon mòbil, que no vagin a veure segons quins continguts, quan és una etapa de descobrir, de provar, i moltes vegades de saltar-se les normes, no? Tots hem sigut joves. Sí. És a dir, que és una etapa molt, molt difícil de controlar, aquesta. No és amb una criatura de 5 anys que li pots dir, escolta, me trec el telèfon i s'ha acabat, no? És a dir...
Per això jo penso que ha de ser una cosa que aquest control sigui una maduració que ve des de la seva disponibilitat d'aprendre amb una... Evidentment, aprendre vol dir també equivocar-se, això està clar. Si no s'equivoquen mai, no aprenen, la gent. Nosaltres no aprenem tampoc, els adults. Però tenir consciència de que hi ha un risc i hi ha una oportunitat de perdre's en aquest món que ells han de conèixer. O sigui, el món de les xarxes és un món que té un risc que fins ara no sabíem definir, però ara ja el coneixem. Ja hem vist...
El que no sabem són les conseqüències.
Sí que sabem les conseqüències.
Perquè encara hi ha molts nanos que, diguem, l'etapa aquella de veure tota aquesta generació del telèfon mòbil, quines conseqüències per la salut, parlo, els hi pot provocar, diguem, comencem a detectar-ne, però no ha arribat massivament tot això.
Jo crec que les detectem perquè tu saps que al Japó hi ha tots aquells col·lectius de nanos que són un nombre importantíssim, els hikimoris, no sé com es diuen, que estan tancats a l'habitació i es troben en un món d'absoluta ficció i no són capaços d'interactuar ni amb la seva pròpia família. Llavors vol dir que sí que ja comencem a veure riscos importants. Aquest és un, i n'hi ha més, eh?
Sí, i coses tan òbvies com el tema de la falta de comprensió lectora, jo crec que les xarxes porten molt això, no? Perquè sempre és aquest contingut ràpid, superficial, i que ells estan avasats allò, llavors el dia que han de fer un comentari, una lectura a fons, un tema a fons, costa molt més captar l'atenció, no? Sí. I que estiguin atents. Llavors, clar, si hi ha nanos que estan 7 hores al dia a les xarxes, les hores d'estudi queden reduïdes, les hores de contacte social queden molt reduïdes. És que 7 hores, és que em sembla moltíssim, i es veu que és la mitja. Uh-huh. Jo no sé, ho fan a les nits, perquè és que segurament, durant el dia tampoc entenc com poden sortir a les hores, perquè 7 hores són moltes.
Molt bé, va, abordem una altra qüestió. Passem pantalla, ara que parlem de pantalles. Des d'aquest cap de setmana, Lluís Llach és el nou president de l'ANC. No ha estat fàcil la seva elecció. Sabíeu que es va repetir la votació des de l'altre cap de setmana. Ha estat escollit a la sisena. I, per tant, el que això demostra també és que l'interioritat de l'Assemblea Nacional Catalana també és molt dificultosa, que segurament és una mica el mirall del pol sobiranista que hi ha en aquest moment a Catalunya, no? Tots tenim encara molt presents els resultats de les eleccions catalanes de fa poques setmanes i tot seguit han vingut les eleccions a dintre de l'ANC. Però més enllà de valorar aquesta qüestió, ara escoltarem a Lluís Llach, el tema de fons és si hi ha crisi o no hi ha crisi en les entitats sobiranistes i també en les forces independentistes. Perquè hi ha una qüestió que és molt evident. Després de l'aprovació de la llei de l'amnistia, fa molt pocs dies, la setmana passada al Congrés, no hi ha hagut cap mobilització ciutadana, com sí que s'hauria produït segurament fa uns anys, quan el pols, diguem, era molt més viu. Ara en parlarem, escoltem a Lluís Llach.
L'Assemblea no s'atura, que volem agafar embranzida, que tenim un fotimer de problemes davant nostres, que intentarem implicar-nos en la societat el màxim possible, que el nostre objectiu únic és la independència, que nosaltres estem per tots els represaliats, que no admetem les amnisties si no som per tota la gent i que seguirem lluitant mentre puguem per assolir tots els camins que ens portin cap a la cooperació i la col·laboració amb les altres entitats per aconseguir la independència. Aquest és el nostre únic objectiu.
Paraules de Lluís Llach, us n'afegeixo unes altres d'ahir, Artur Mas, en una entrevista, crec que a La Vanguardia, on va dir que si s'havien de repetir una altra vegada les eleccions catalanes, proposava que Esquerra i Junts fessin de nou una llista única per guanyar aquestes eleccions. Bé, per tant, tenim aquí tota una maionesa molt difícil de lligar, que m'agradaria que d'entrada prenguéssiu el pols, de com ho veieu vosaltres. Pep, per implicació directa...
Això ha costat més escollir el president de l'Assemblea que el papa, no? Vull dir que a vegades ja costa prou. Jo l'Assemblea jo penso que és una eina que ha de ser-hi sempre i quan sigui una eina transversal, com és que havia estat abans.
Jo fa no temps ho és que les...
ara? Jo no crec és? Que no. De moment, per algunes declaracions que ha fet el president, a mi em generen un dubte.
Les de Junqueras, vol dir?
O poder posicionar-se molt clarament a favor d'un partit que donarà el vot a un partit. Uh-huh. Bueno, pot fer-ho, tu, clar, tens una condició política i normal que vagis a votar i has d'anar a votar. El que passa, bueno, com a representant d'una associació plural i que hi ha molta gent, bueno, que tu posicionis tan clarament, la veritat, no ho sé. I no perquè sigui a favor d'un o un altre, eh? Vull dir, perquè penso que no pertoca, que ha de ser una eina que ha de ser útil quan sigui, que mostri aquesta transversalitat. Quan comences a alinear-la, llavors ja perd una mica el sentit. I ja fa temps que l'Assemblea, des de potser en aquell moment que va ser president Jordi Sánchez, que havia de ser la lista, no? La lista, que hi va haver ja tot allò, jo per mi ja m'ha deixat una miqueta com de representant. No la trobo una cosa útil perquè veig que és molt manipulable i que té molts interessos polítics i d'altres que llavors ja no em representa. Ojalà m'equivoqui, eh? I en un temps doncs la tornem a veure una eina útil com va ser el 2014-2015, no? Que va empènyer, va forçar el govern a anar cap a un camí, però ara de moment, a dia d'avui, a mi em genero algun dubtes.
Jo penso que en Lluís Llach, malgrat els errors que pugui tenir ara, que m'estàs explicant alguns que a mi no m'arriben perquè no estic tan a prop de l'ANC com funciona, de les declaracions, però a mi em mereix un respecte històric pel que ha representat i pel que representa i per la multitud d'himnes que ens ha creat i perquè ha estat en els concerts més significatius, com per exemple del Camp Nou, i per mi és una fita, és un referent. Llavors, confiant en això, penso que ell, malgrat que hi ha d'haver-hi aquestes crisis de les entitats sobiranistes, jo penso que és saludable que hi siguin, han de ser-hi. I algunes potser han de refundar-se o desaparèixer. Jo no ho sé si és el cas de l'ANC, segur que no és el cas de l'Òmnium, perquè té un altre vessant molt més diversificada en quant a uns components de...
Menys política o no política.
No, però té iniciatives d'un tipus més... Com es va originar Òmnium, era per promoure l'aprenentatge del català. I això encara continua tinguent vigència i continua fent convocatòries...
De fet, el seu és Llengua, Cultura, País.
Les convocatòries que fa de premis literaris i això tenen molt de sentit. En quant als partits polítics, jo crec que es mereixen una crisi, tots plegats. Sobiranistes i especialment els altres, però els sobiranistes també. Per què? Perquè el seu funcionament... No ho sé, tu m'estaves parlant ahir d'un espectacle que es va veure a TV3.
Del debat sobre les europees.
Vull dir, si algú s'escapa d'aquesta, diguéssim, d'aquest fangueig que hi ha ara mateix amb el que és l'expressió de la política, s'hauria de notar, però no veig que els sobiranistes tampoc s'escapin d'això. No? També cauen amb aquesta qüestió de retrets i de... I no és propositiu, no és engrescador. Hauria de ser generar uns projectes que la gent es veiés identificada. Per compte d'això, contínuament estem veient que hi ha un esforç de desacreditar l'altre. Clar, amb això no en fem prou. Per motivar la gent, amb això no en fem prou.
Marta.
Sí, bueno, crec que en principi se li hauria de donar una mica de marge, no?, amb en Lluís Llach, per tot el seu bagatge que porta, per veure què és el capaç de fer, perquè potser sí que se'l pot acusar de falta de transversalitat per algunes manifestacions, però sembla que la seva tendència ara serà pues, que tot això sigui molt transversal, ell ho deia, no?, que volen buscar tot. Però també hem de pensar que l'ANC els últims anys no ho ha tingut fàcil i que és molt important que hi hagin aquestes entitats que siguin fora dels partits polítics, perquè tot no ho podem deixar en mans dels partits polítics. I l'ANC, amb tot el procés, no hem d'oblidar que Carme Forcadell, tot i que va ser la presidenta, però va acabar a la presó, el Jordi Sánchez va acabar a la presó. Vull dir, lo normal és que hi hagin hagut crisis, perquè no s'ho ha trobat fàcil, hi ha hagut molta repressió.
Però precisament per això us preguntava aquesta desmobilització que hi ha al carrer, és a dir, una llei tan important com l'amnistia, que suposa, diguem, treure els càrrecs i fer un reset a centenars de persones, a milers de persones, i que en canvi no hi ha hagut una resposta ciutadana, no?, ni de celebració ni de res.
Sí,
absolutament,
estem...
absolutament res. És a dir, hi ha hagut una celebració política, sí, no?, molt de portes cap endins, però en canvi no s'ha visualitzat això al carrer. Ni poc ni molt, no s'ha visualitzat. Ni l'Assemblea ha convocat cap manifestació.
Tingues en compte una cosa, que alguns hem percebut l'amnistia com una claudicació. Què vol dir això? Que no hi ha res a celebrar. Simplement estàs acceptant que t'imposen uns criteris. I aquests criteris inclouen tot un seguiment processal de l'aplicació de l'amnistia que continua en mans dels jutges, que ja veuràs tu com ho faran de difícil. Per tant, si aquesta amnistia hagués anat acompanyada d'una depuració de la cúpula judicial, posem per cas, que és el que tocava, perquè l'amnistia, des del meu punt de vista, si és un reset, que és el que pretén ser...
Per tant, és lògic que no hi hagi hagut aquesta mobilització. Ho trobeu, dintre d'aquests termes, comprensible?
Perquè jo ho percebo com una claudicació, més que una amnistia. O sigui, una amnistia és una cosa en la que, entre iguals, ens diuen, bueno, oblidem el passat, però en aquest cas hi ha una imposició, ho fem d'aquesta manera o no ho fem?
Bueno, sí, estem en una situació totalment, vull dir, ja ho hem vist a les eleccions, l'independentisme ha perdut, anem perdent votacions, que segurament la gent hi és, però no es veu reflectit a les urnes. Llavors el que hem d'intentar fer, no sé quina és la fórmula, si ha de ser una fórmula unitària, però és clar, el president Mas parlava l'altre dia d'Esquerra i Junts, i la CUP, que no hi juga. Clar, vull dir, jo penso que si anem tots, hi hem d'anar-hi tots. El que no podem anar-hi, doncs, és una, perquè si no és una llista d'una part de l'independentisme. Vull dir, igual com la mesa del Parlament, bueno, una llista, una mesa antirepressiva, vale, però hi hem de ser-hi tots, i tots hi hem de jugar-hi amb la mateixa proporció i creure'ns-ho. Vull dir, si és l'eina, que tinc molts dubtes, vale, l'ENC jo penso que hi ha de ser, i com més forta sigui, com més potent sigui, bueno, jo penso que és una eina interessant, però també penso que hi han de ser partits, perquè bueno, representen un espai que jo penso que al meu parer, doncs, és bo que hi sigui.
Si hi ha una repetició electoral, Junts i Esquerra han d'anar junts?
Junts, Esquerra i CUP. Per què Junts i Esquerra un altre cop? No? Si fem una llista unitària...
Jo dic per la proposta que feia Artur Mas.
No, jo, Junts pel Sí es va aprovar, va servir, sí, però és clar, tenim la garantia que anant Junts i Esquerra, què en farem? 55? 52? En tenim?
No, de fet, ho deia per guanyar, eh?
Bueno, o sigui, però és clar,
no per sumar els que hi ha ara de diputats, sinó per guanyar. Dir,
tenim la garantia, perquè pot haver-hi gent de Junts que no votarà mai amb gent d'Esquerra. Vull dir, això ha passat, i és veritat. O gent de la CUP, que si ho posem aquí dintre, no voldrà saber res amb Junts. Vull dir, bueno, doncs llavors, tot això s'ha de valorar i sospesar, eh? Vull dir, que porta aquestes coses, vull dir, és normal, i pot ser, i gent de Junts que no votarà mai amb algú de la CUP per, bueno, per ideologia, per estar a les antípodes de... Bueno, això és un factor que pot passar, vull dir, hem de ser conscients que si es fa aquesta proposta, valorar els pros i contres i sapiguem ara quin és el nostre sostre, que jo ara mateix no m'atreveixo a dir si són 68, 72 o són 63, no ho sé.
El que sí que sabem és quin eren el millor dels moments, no? El que no sabem on te pot arribar.
Marta. Jo crec que és una proposta que ja s'ha explorat i que s'ha demostrat que és inviable a l'última legislatura, que seria un escenari fantàstic, la unitat, sí, però és que hi ha unes lluites que ho fan insostenible, perquè és que l'última legislatura ja no es va aguantar. Com es pot tornar a començar amb el mateix? O si es fa realment un reset, i es parteix de zero, que és molt difícil, o tornar a fer una llista unitària partint del mateix que tenim, jo crec que és abocar un altre cop al fracàs.
I potser s'han de canviar molts lideratges i s'han gent nova. Jo penso que potser passa una mica per aquí.
Ho anava a preguntar, eh? O sigui, és més un tema de sigles o és un tema de personalismes? Perquè són dues coses diferents. No? Segurament, una cosa és que les persones que hi ha al capdavant ara de certes forces polítiques no es posin d'acord per molts motius, perquè el passat, diguem, és molt pesat, el que sigui, però ja no parlem de sigles, llavors parlem de personalismes. És a dir, sense aquests personalismes, les sigles ho farien possible, que aquest és el plantejament.
És que jo penso que no només és això, que també, en bona part, és això. O sigui, si fins ara es barallen com si estiguessin al pati d'un col·legi, és perquè hi ha un personalisme, hi ha uns egos claríssims, però també jo penso que això es produiria en una situació d'excepcionalitat, que potser estem a punt d'arribar-hi, segons com ho mirem, per la situació social, per la situació de la llengua, per altres temes, potser estem a punt d'arribar a una excepcionalitat que recomanaria un govern excepcional, que vol dir un govern ampli. Tu estàs parlant de tres partits, jo penso que hauria d'intentar inclús englobar, no diré partits com a tals, però sí una part d'altres sectors socials, si fos un govern excepcional. Entenc jo, un govern de concentració com els que a vegades han fet Alemanya o altres països. Aquí pot ser que estiguem a punt d'arribar a això, però això es dona en una situació d'extrema gravetat.
Veurem
que no passi.
Veurem què passa el dia 10 de juny, no? Que també s'ha de formar el Parlament de Catalunya i hi ha d'haver aquesta primera votació i a partir d'aquí els dies
diran. I el dia 9.
El dia
9 de juny.
El dia 9.
El dia 9 hi ha les votacions a Europa.
Ah, no, jo ho deia al Parlament de Catalunya.
Al Parlament,
però el dia 9
pot ser també una situació excepcional, la que quedi.
Bueno, segurament són coses de diferents...
Són diferents, Però tu imagina't que guanya l'extrema dreta, com sembla que està guanyant a França, per exemple, Alemanya creix molt, jo no sé què passarà a Espanya, però a Itàlia, per descomptat, es pot donar una situació excepcional que a nosaltres ens perjudiqui molt.
Veurem què passa.
Ho veiem?
Veurem què
passa.
Jo
ho veig així, eh?
Carles, Marta, Pep, gràcies per acompanyar-nos, per analitzar l'actualitat, que ja veiem que va bastant carregada de temes. Ho deixem aquí, demà hi tornem, des d'aquí, ara amb en Joel Tallany ja, que ens podrà acompanyar tots plegats. Que vagi molt bé, adéu-siau.